Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 9 minuts, valoració positiva de les dades de dèficit públic d'aquest primer trimestre de l'any. Segons la informació publicada avui pel Ministeri d'Hisenda, s'ha arribat a l'1,42% del PIB. En el cas de les autonomies, el dèficit total és de 1.200 milions d'euros, que representen el 0,12% del PIB. I si ens agafem a les explicacions de la secretària d'Estat de Pressupostos, Marta Fernández, hem d'estar contents. Són declaracions a Onda Cero.
Los resultados son muy buenos. Es un 0,11% menos de déficit que el año pasado en agregado. Tenemos que centrarnos en estos tan buenos resultados y olvidarnos un poco del ruido, porque yo creo que el objetivo capital de responder como un país serio, único, responsable y de todos y cada uno de los sectores está produciendo.
Unes dades que s'han publicat, per cert, just quan la Comissió Europea acusa el govern de Mariano Rajoy, d'exagerar en dues dècimes la retallada del dèficit que li exigeix. Segons ha pogut saber RAC1, Brussel·les ha marcat un sostre de dèficit del 6,5% i no del 6,3%, com assegura el ministre Cristóbal Montoro. Una sospita que el conseller Felip Puig ja va avançar ahir a la nit a RAC1.
Ja ens conformem amb una tercera part, però el que no pot ser és que del 6,5%, no 6,3%, perquè em sembla que el senyor Montoro es guardava alguna dècima a la butxaca. Ja. Del 6,5 que diuen que Europa signarà a l'estat espanyol, espero que ho faci aviat, el mes de juny, doncs home, una tercera part, no renunciem a aquesta tercera part, que diuen que no podem superar el que vam fer l'any passat de l'1,96 o del 2%, parlem-ne, cada dècima són 200 milions d'euros, eh?
Avui se li ha preguntat a Mariano Rajoy per aquesta qüestió, però sembla que el president del govern no tenia massa clar les xifres, si 6,3 o 6,5.
No me consta. Usted dice que si en
lugar, que apuntan que la comisión fijó un 6,5
en lugar del
6,3 que el gobierno decidió.
No, a lo mejor el 6,5 es la previsión, pero en principio el objetivo es el 6,3. No recuerdo, la verdad es que no puedo contestar en ese momento. Creo que es posible que sea el 6,5 la previsión, pero el objetivo que nosotros hemos marcado es el 6,3. Ahí puede estar. ¿Eh?
El que le dieron era el 6,3.
No, de momento no nos dieron nada. El 6,3 es el que nosotros hemos planteado en nuestro programa de estabilidad. Esto lo tiene que ver la Comisión, que ha tenido una acogida favorable, y luego el propio Consejo Europeo.
Bé, ja ens acompanya el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia a l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona
benvingut al programa. Bueno, primera qüestió, hem d'estar contents amb el resultat del dèficit d'aquest primer trimestre, tal com hem escoltat que ho deia la secretària d'Estat de Pressupostos?
Bueno, a veure, dues coses d'entrada.
Jo veig ja que ve amb l'aigua, ja tot el vi posat i vostè ja ve aquí a posar.
Dues puntualitzacions
sí, endavant,
que aquesta senyora no ha fet. Primer, a Espanya, i això és històric, el primer trimestre el dèficit és baix, relativament baix, i a partir del primer trimestre el dèficit es va enfonsant, és a dir, que és més baix que el de l'any passat, doncs fantàstic, és a dir, això no vol dir res, però bueno, jo penso que un dictamen del dèficit es podrà fer més acurat cap al juliol, llavors juliol podrem veure què. I en segon lloc, a veure, i lligant una mica amb el 6,3-6,5, bueno, jo, a veure, amb aquestes coses m'agrada agafar-me el Fons Monetari Internacional, i el Fons Monetari Internacional ha previst per Espanya aquest any un dèficit del 6,6%. És a dir, que ni el 6,3 ni el 6,5, i això és, tenint en compte que es donen dos anys, és a dir, que tampoc arribem. Amb la qual cosa, pues, jo penso que, bueno, que aquesta senyora, bueno, evidentment, és el seu rol, que està al govern, però jo penso que hem de ser molt prudents amb el tema del dèficit.
Deixi'm preguntar-li per dues notícies que ahir es van succeir, una al migdia i l'altra al vespre. Primer, la Comissió Europea posaria una multa de 1.000 milions d'euros si continuen els desequilibris macroeconòmics excessius. Jo li pregunto, com que tot és tan misteriós, a què es refereix? O sigui, quan parla la Comissió Europea de desequilibris macroeconòmics excessius, a on estarien aquests desequilibris macroeconòmics?
Això dels desequilibris macroeconòmics excessius, això és un tema realment, verdaderament arcano. O sigui, és un tema molt complex, molt. És a dir, això, l'origen és definir una sèrie de paràmetres,
sí.
Dèficit, competitivitat, relació teòrica d'intercanvi amb la resta d'Europa, nivell d'exportacions, és a dir, és una sèrie de temes, i dir, bueno, Espanya, per les característiques d'Espanya, Espanya tindria d'estar amb aquest nivell d'exportacions, amb aquest nivell No arriba, perquè i aquí ve, perquè té dèficits desequilibris macroeconòmics excessius.
Sí.
El tema és aquest.
I què vol dir?
Llavors, bueno, pues que no arriba a aquests paràmetres que s'han fixat. Mm. Clar, ara vostè preguntarà, i què els ha fixat? Un comitè d'experts que estan a Brussel·les, a Frankfurt, etc, etc. Llavors, com és bo per a Espanya i per tots els països, perquè estan a dins de l'euro, que aquests desequilibris desapareguin, el que ha de fer Espanya, en aquest cas, és fer el que calgui per arribar a aquests, a complir aquests, aquests objectius.
Sí.
És a dir, per exemple, la competitivitat espanyola és baixa.
Sí.
Molt bé. Com pot Espanya millorar la seva competitivitat? Per exemple, reduint cotitzacions socials i reduint salaris.
Més.
I reduint també...
Més encara.
Més encara, sí. I reduint també, per exemple, nombre de funcionaris. Bueno, pues, Espanya, mira, nosaltres et jutjarim, perquè clar, tot això és, quan es posa en marxa un procediment d'aquests, arriben no els Men in Black que tenim ara, no, arriben molts més.
Li dic que la primera vegada que vaig sentir escoltar Men in Black, que va ser vostè.
Ja, et miren sota les catifes, es revisen absolutament tot, i llavors et fan la sugerència. Home, seria interessant, per exemple... I això,
els Men in Blacks.
Els Men in Blacks, sí, perquè això ha sortit, sí. Que poséssiu en marxa un contracte de treball únic,
sí.
Per amb una d'allò on siguis indemnització en funció del temps, etcètera, etcètera, perquè això basaria els costos. Escolti, perdoni, però és que això implicaria una precarització del treball. Bueno, vale, pues, és el que hi ha. És a dir, que l'objectiu passa a ser complir aquests objectius i eliminar aquests desequilibris.
Si no, Europa li posa una multa de 1.000 milions d'euros.
Bueno, això és el començament, el 0,1% del PIB. Això després va augmentant, això seria el primer any...
Vale, aleshores, perfecta l'explicació. Aleshores, jo li pregunto, és a dir, Brussel·les, que primera pregunta que li faig, tots aquests que dissenyen, marquen i diuen, aquests qui són? La Merkel?
No, la senyora Merkel és una persona que és primera ministra d'un país que al setembre segurament perdrà les eleccions, vindrà un altre després i farà el que tingui de fer. És a dir, el poder no el té la senyora Merkel.
Doncs pues a Brussel·les qui té el poder?
El poder a Brussel·les, a veure, hi ha...
Sí, qui són els que diuen, per exemple, això? O sigui,
les línies macroeconòmiques.
No, aquests desequilibris macroeconòmics, sí, excessius. Sí. A veure, qui diu que són excessius?
Això ho dissenyen gabinets de tècnics que són absolutament apolítics, evidentment, i que treballen d'alguna forma per l'estructura de la Comissió Europea, del Banc Central Europeu, etc. El que fa, per exemple, el comissari econòmic, el senyor Olin, és només repetir les paraules d'aquests senyors.
Però aquests senyors qui són?
Pues ja li dic, és a dir, són
o sigui, no se sap qui són.
Sí, home, sí, clar que se sap. Vostè pot per internet i consultar el board de la comissió...
Tecnòcrates.
Sí, evidentment són tècnics. Sí, no tenen...
Si tant se'ls hi en fots, aquí la gent cada dia està pitjor. Això és igual. Tenen uns baremos i s'ha d'aplicar el 2,2 i esto va de 2,2.
No, si això no és bien, exactament si no... així. És a dir, es decideix, per exemple,
sí.
Tot això que està passant a Europa és perquè s'ha decidit, s'ha arribat a la conclusió de que el més important ara és reduir el dèficit. Bueno, llavors, tots els serveis de tots aquests tècnics, que són uns serveis molt brillants, es posen a dissenyar instruments, eines, per reduir el dèficit. Llavors, el que passi, les conseqüències a partir d'aquí, això dependrà ja de polítics o dependrà del
terreny. Però a ells els és igual.
Sí, a ells és igual, perquè l'objectiu és reduir el dèficit.
I qui marca aquest objectiu?
Aquest objectiu,
els tècnics.
Ells mateixos?
No, aquests grans objectius, ho marquen d'alguna forma la necessitat pròpia de cada zona. Per exemple, El dèficit s'ha de reduir perquè el nivell de deute que ja té Europa, deute total, no dic només el deute públic, deute privat també, és absolutament insostenible. I com és insostenible, i això està molt lligat amb el dèficit, perquè el dèficit fa que es tingui o no confiança en un país, el dèficit s'ha de baixar. Quin és el problema? El problema és que estem parlant de 17 membres de l'euro i hi ha 17 economies que són radicalment diferents.
Ah, aquí està el problema.
A veure, no, això no és veritat, perquè l'economia austríaca, per exemple, l'alemana, són molt semblants. Però, clar, l'economia espanyola i l'economia austríaca no s'assemblen de res. I llavors, les mateixes regles s'han d'aplicar a tothom perquè tothom està dins de la mateixa història.
I aquest és el problema. Vostè em deia, aquests desequilibris macroeconòmics, per exemple, el contracte únic, jo pel que he llegit, jo em ensenyeixo el que he llegit, aquest contracte únic no es pot fer perquè és anticonstitucional, és a dir, la Constitució no deixa establir un contracte únic. I per tant, jo li pregunto, a Brussel·les, clar, ells diuen, això que diu vostè, venen els Men in Black i fan unes recomanacions, no? Recomanacions de, vostès han de fer això, han de fer l'altre, però clar, s'hi posen amb la sobirania dels països, és a dir, vostès han de fer això, vostès han de retallar això, és a dir, la pregunta és, finalment, Mariano Rajoy, que sempre li critiquem, que de tot el que va dir en el seu programa electoral no ha fet res, clar, és que no és el seu programa electoral, sinó que és un país intervingut per Brussel·les i li diuen de pe a pa el que ha de fer i el que ha de... O sigui, no pinta res, no pinta res Catalunya, però tampoc pinta res l'estat espanyol.
A veure, això de que el contracte únic, deixant de banda si és bo o dolent, sí. Després parlarem d'això.
Jo el que he llegit, jo li dic el que he llegit, que això no es podia portar a terme perquè era anticonstitucional.
Bueno, jo li recordo que, si no recordo malament, sí, va ser el 12 de setembre o el 13 de setembre de l'any 2012, es va canviar la Constitució a l'article 137,
sí,
per introduir el sostre de dèficit.
Sí, senyor. Sí,
amb la qual cosa, si es va canviar un article en una tarda, es pot canviar un altre article en una tarda. Ja. És a dir, que, evidentment, aquest no és el problema. Aquest no és el problema.
Jo li posava d'exemple.
Sí, però això és el que ha dit un altre polític. És a dir, això no és el problema. El problema és que, posar en marxa el contracte únic, això tindria unes implicacions brutals. Brutals vol dir brutals. Significaria donar la volta al mercat de treball espanyol. El contracte únic, a més, sobre el contracte únic no s'ha explicat tota la pel·lícula. És a dir, a veure, el contracte únic s'ha venut com una cosa fantàstica que eliminaria la temporalitat, etcètera, però el que no s'ha explicat és que el contracte únic, perquè tingui sentit, ha d'estar enganxat en una altra cosa que es diu el treball a temps parcial. És a dir, el contracte únic ha d'estar vinculat a un contracte o a una forma de treball per la que es pugui contractar a algú segons necessitats amb temps variable. És a dir, el contracte pot ser indefinit, evidentment cap problema, però a la persona se li diria, escolti, vostè la contracto només 4 hores al dia, perquè jo només la contracto vostè 4 hores al dia. No, perdoni, jo vull treballar 8, bueno, pues em sembla molt bé, però jo només quatre hores al dia i viento, no? Bé, si a la vegada afegim que a Espanya hi ha molts sectors, penso en l'hostaleria, la restauració, turisme, etc, que és estacional,
sí,
clar, l'aplicació d'un contracte únic a Espanya pot arribar, així d'entrada, parlo per parlar sí, una mica, però pot arribar a nivells d'atur estructural pues d'un 18%, així d'entrada, I puntualment nivells d'atur d'un 35%. Per què? Perquè, clar, evidentment, el comiat és pràcticament automàtic, amb unes indemnitzacions baixíssimes. Es parla del primer any 10 dies d'indemnització com el contracte, el treball temporal, els contractes temporals, és a dir, significaria donar-li la volta totalment al mercat de treball. Fixi's com serà el tema, que ni la patronal està a favor del contracte únic, ni la patronal.
Doncs si la patronal tampoc està a favor, imagini-s'ho vostè, no? Més coses. També deia que hi havia dues notícies que s'havien generat en la jornada d'ahir. Una era aquesta advertència de Brussel·les sobre els desequilibris macroeconòmics, i una altra que és la que avui ha continuat tibant de l'actualitat econòmica, que és aquesta advertència de Berlín, que diu que, que perquè Espanya no demana els diners que necessita realment en el sector bancari. Recordem que les autoritats europees havien concedit un crèdit fins a 100.000 milions d'euros i que a dia d'avui Espanya només ha fet servir 40.000. Però Berlín diu que la situació és pitjor de la que, en fi, de la que s'explica al govern espanyol i que n'haurien de fer ús d'aquesta resta dels 60.000 milions d'euros pendents. Vostè què en pensa de cop i volta aquesta sorprenent advertència que ens arriba des de, en aquest cas, a Alemanya?
A veure, aquesta història és un ritornello constant. És a dir, sobre la banca espanyola s'ha posat l'ombra del dubte, i això és així. Jo recordo que fa un any i mig, aproximadament, quan es va començar amb tota aquesta dinàmica, el banc Nomura va fer un estudi i va arribar a la conclusió de que Espanya, la banca espanyola, necessitaria 150.000 milions d'euros. Espanya ha utilitzat només 40.000 milions, però aquesta ombra de dubte continua. És a dir, la pregunta és: en quin està realment la banca espanyola? I per al mig, això ha sigut ara a Alemanya, no?
Sí.
Però pel mig surt el Premi Nobel Pisarides i en una entrevista diu que recomana als espanyols que tinguin cura dels seus estalvis. I per altra banda, la setmana passada el diari de Telegraph publica un article que diu que Espanya és insolvent.
Que
la banca espanyola tal. Bueno, llavors, clar, és a dir, és que hi ha una ombra de dubte sobre la banca espanyola. Malgrat que s'han fet tres auditories a nivell de tota Europa i una específica sobre la banca espanyola. Llavors, això, com diuen els xavales, això és un mal rotllo, perquè clar, és a dir, sí, és un mal rotllo perquè si un sector tan mega fonamental com és la banca, hi ha una ombra de dubte constant i permanent, i sempre hi ha la dubte de que si estarà bé o no estarà bé, això evidentment no és gens positiu.
Però té raó Alemanya per dubtar? O sigui, totes aquestes informacions, perquè escriure i posar l'alarma és molt fàcil. La pregunta és, realment té motius per generar aquesta alarma?
A veure, el mateix Banc d'Espanya pensa que a la banca hi ha morositat oculta. Hi ha morositat amagada. El mateix Banc d'Espanya. El mateix Banc d'Espanya diu que pot haver al voltant de 200.000 milions d'euros de crèdits refinanciats, que són refinanciacions falses, fictícies. Per què? Perquè en realitat allò és subestàndard, en realitat allò és semi-incobrable, morós. El que passa és que declarar això morós té la implicació de que s'ha de provisionar pèrdues, i evidentment això enfonsaria els balanços de la banca. Clar, és a dir, és que són peces d'informació, rumors, un diu una cosa, un diu una altra, el Banc d'Espanya diu això, però tampoc hi ha una auditoria de veritat que posi sobre la taula si és cert o no és cert, si demostri... Llavors, clar, tot això és molt dolent, molt dolent.
Per cert, parlant de la banca espanyola, notícia que hem conegut aquesta tarda, el jutge ha dictat ordre de presó per l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, pel cas Marsans, no per la gestió de Caja Madrid, sinó pel cas Marsans. Per tant, és la notícia d'aquesta hora de la tarda.
Sí, però això, sí. Parlant una mica d'això, la pel·lícula completa, no sé si sap quina és la pel·lícula completa.
Bueno, vostè segur que té més informació que jo.
A veure, el senyor Blesa, quan era president de Caja Madrid, va concedir al senyor Díaz Ferran i a la seva família crèdits per valor de 130 milions d'euros. I clar, part d'aquests diners van anar a Viajes Marsans, que un dels socis fonamentals era el senyor Díaz Ferran. És a dir, la seqüència de la pel·lícula és aquesta. A més, en aquells moments el senyor Díaz Ferran era conseller de Caja Madrid, és a dir... Eso.
Sí, sí, yo me lo como Juan Palomo.
Yo te lo arreglo, es más bien.
Passa que, a veure, estirant del fil, a veure qui més hi ha, perquè en la gestió d'aquella època de Caja Madrid, en fi, hi ha persones molt importants que m'agradaria veure a la llarga si
sí,
realment
el que passa és que
surten vostè, a la foto o no.
Sí, el que passa és que quan vostè estira el que estira del fil, l'avantatge que té estirar d'un fil és que qui estira pot parar d'estirar. M'explico?
Sí, home, i tant.
És a dir, vas estirar...
Estires fins que et diuen prou.
Fins que arribes a la conclusió, potser també, que no cal estirar més.
Bueno,
jo perquè no cal estirar més.
Perquè a vegades continuar estirant pot tenir unes implicacions més grosses encara del que significaria estirar. No estirar, m'explico?
No, aquí ja m'he perdut, eh?
Sí.
Vol dir que, o sigui...
Que el que pot passar pot ser massa gros.
Sí, exacte. I clar, pot tenir un impacte...
Doncs escolti'm...
De dimensions.
Per exemple, vol dir que la corda estiraria tal que...
Per exemple, no parlar d'Espanya. Alemanya sí. Té un problema bestial amb la seva banca local. És a dir, el que... A veure, no és exactament igual, però el que equivaldria a les nostres caixes. Són bancs petits, el que diuen els landbanks, els bancs dels landers, i molts d'ells estan literalment quebrats, és a dir, estan fets caldo. Alemanya es nega en rotunda que el Banc Central Europeu fiqui el nas allà. Diu que allò és un problema intern seu que ja resoldrà. Bé, ho resoldràs? Suposo que sí. El que passa és que això, si ara sortís a la llum, i no és perquè hi hagi eleccions, si ara sortís a la llum tot aquest problema de la banca alemana interna, això crearia una dinàmica de problemes encadenats tan bestials que, sincerament, és millor que ara no sortir.
Bueno, anem amb una notícia que, si més no, es valora com a bona, si em permet, dada positiva, i és que el nivell d'exportacions ha crescut un 5% aquest any. Per això alguns creuen que exportar pot ser la solució per a Espanya. Això és una bona dada, és una bona notícia.
Sí, però baixem de nivell. És a dir, quan es diu exportar pot ser una de les salvacions d'Espanya. Vale, sí, de la mateixa forma que ho va ser per Alemanya. Però si fem l'ajust d'això, a quina conclusió s'arriba? S'arriba a la conclusió de que entre tres regions espanyoles estan exportant el 49% de les exportacions d'Espanya. Concretament, Catalunya està exportant el 29%. Llavors, clar, les exportacions pot anar bé per les regions que exportin. A no ser, clar, que es vulgui fer altra cosa i incrementar el dèficit fiscal internacional, perquè, és a dir, qui, la regió que no es porta o no es porta pràcticament res, que Espanya es porti, en principi, pues, tan se val, no? El que sí que és molt important és, per cada regió, el percentatge que representen les exportacions sobre el seu PIB. Aquí Catalunya també està en una posició bona, al voltant del 30%, igual que Euskadi, el 30%. Això és bo, això és positiu. A nivell d'Espanya està al 21%. És una quantitat, un nivell relativament baix, tenint en compte, a més, que quines coses s'exporta a Espanya. I, a més, tenint en compte que Espanya es porta perquè el consum intern s'ha enfonsat. És a dir, la pel·lícula completa. És bo exportar? Sí. És bo, sobretot, exportar per qui exporta. En aquest cas, Catalunya, Euskadi, etcètera. I, per altra banda, s'ha de tenir en compte també quines coses s'exporten. Però, clar, exportar, tenir de buscar... És a dir, no tenir una... Alemanya, per exemple, en aquest sentit, ho té una mica millor perquè està exportant el seu excedent. Però Espanya, que està exportant perquè a dins no ven, clar, el problema és aquest, eh? És a dir, si et fallen les exportacions, i de fet la tendència de les exportacions en el darrer trimestre de l'any va caure, clar, això el problema que tens és que si no aconsegueixes exportar, aquí tens un problema intern.
Bueno, de moment, la notícia és aquesta, que han augmentat un 5%, sí. Per tant, ens quedem amb aquesta... Han crescut un 5% durant aquest any, ens quedem amb aquesta almenys bona dada.
Ja.
Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. El catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Fem una pausa, són 5 minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.